Obrim pàgina de l'Espanyol perquè avui tenim una entrevista d'aquelles de pes, perquè ens visita una figura, vaja, un altíssim càrrec de l'Espanyol, concretament el seu director general esportiu, Òscar Perarnau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvingut al Tot Costa.
Molt bé, agraït per la invitació.
No, home, al contrari. Nosaltres encantats sempre d'escoltar gent que... Vaja, gent de poder, si em permets que t'ho digui així. Per cert, deixem revelar una interioritat. Ara igual em passo de frenada, però l'Òscar m'ha dit: jo escolto molt el Club de la Mitjanit.
Doncs sí, aprofito a les nits també, que és un moment que tinc per mi, i m'agrada també escoltar programes d'esport.
Molt bé, això és un rar avís en el món, ara li deia, en el món de la gent que es mou en el negoci del futbol, perquè normalment jo no llegeixo diaris, jo no escolto res del que diuen de mi.
Això molt em temo que deu voler dir que escolta molt el Club de la Mitjanit, però poc al Tot Costa, no? Perquè ja no t'agafa... Aquella franja no t'agafa bé, eh?
Bé, durant el dia em costa molt més poder seguir els mitjans perquè hi ha molta feina.
Bé, en tot cas, molt agraïts que siguis avui aquí, Òscar. Ens acompanya, ja venia abans, el Sergi Andreu, l'home que segueix l'actualitat de l'Espanyol a Catalunya Ràdio. Òscar, de seguida entrarem en altres qüestions, però per continuïtat. Fa una estona parlàvem amb la Marta Torrejón, que aquesta cap de setmana juga a les semifinals de la Champions femenina. També és notícia, jo diria que molt bona i molt alegre, l'Espanyol femení, perquè dilluns, ja ho hem anat parlant en les últimes setmanes, es juga un Espanyol Atlètic de Madrid a casa, però a més és a l'estadi de Cornellà, i si ho tenim ben entès, amb totes les entrades distribuïdes.
Sí, molt, molt contents d'aquest dia, perquè el futbol femení de l'Espanyol està creixent i desenvolupant-se conjuntament amb l'entitat. Per nosaltres és un dia històric, esperem que ens acompanyi el clima, i a més juguem davant el líder, que és l'Atleti de Madrid, i tenim a les jugadores i el cos tècnic amb una màxima il·lusió.
S'han repartit totes les entrades, però això, malauradament, no vol dir que tothom després hi vagi. Quina xifra d'assistència seria un èxit per vosaltres?
Sí, amb això tens raó. S'han repartit les entrades, hi ha hagut moltíssimes peticions. A dia d'avui, fins i tot, hi ha gent que encara ens demana. Clar, nosaltres esperem que hi hagi una bona climatologia, que pugui acompanyar el dia, és una bona hora.
És a les 11 del matí, oi?
Sí, és a les 11 del matí, és molt bona hora, i aleshores esperem que hi hagi un 70-80% d'afluència.
Més enllà, per cert, una maldat, clar, esportiva, aquest partit és notícia per la part sociològica, per la novetat que jugui a Cornellà, però en la part esportiva li podeu donar un cop de mà al Barça.
La part esportiva, l'Espanyol està en una ratxa molt positiva, les jugadores estan molt il·lusionades, encantades de poder jugar a l'estadi, i és veritat que l'Espanyol surt a guanyar, i la veritat que esperem donar bueno, la sorpresa davant el líder.
Mm-hmm. Cornellà ple seria una fotografia maca, però segurament és molt més important, ja ha passat en d'altres estadis que s'han omplert, en aquest cas a la Lliga Femenina d'aquest any, però segurament és molt més important que l'equip es professionalitzi. Ho farà?
Bé, nosaltres anem pas a pas. És veritat que cada any el fem al voltant de 4 o 5 accions, perquè estem en un procés de semiprofessionalització. Aleshores, de cara a l'any vinent, doncs, hi ha una inversió major. El femení, el que és el primer equip, perquè hi ha 8 equips, hi ha 139 jugadores, i en, bueno, repartides en aquests 8 equips que et dic, doncs el femení A passarà a entrenar pels matins. És una altra novetat, té un servei mèdic molt més complet, el cos tècnic s'ha ampliat, i com et deia, doncs, si fem 4 o 5 accions cada temporada, doncs això pot portar a que sigui professional el primer equip.
Bé, l'Espanyol femení va ser en la seva època un autèntic equipàs i ara intenta tornar a aquell nivell. L'Espanyol masculí, sobre el qual, òbviament, també té potestat d'Òscar Perarnau, ha tingut una temporada un punt en muntanya russa. La pregunta, ara, quan Rubi encara diu que aspira a classificar-se per l'Europa League, és: com a entitat, a què ha d'aspirar esportivament l'Espanyol?
El primer equip aspira a quedar al més a dalt possible. A més d'això, doncs, en el dia a dia, el que volem és continuar creixent, perquè és veritat doncs, que la nostra afició té un esperit de superació històric. Aleshores, el que veu realment doncs, és el partit del diumenge, són 2 hores de futbol, però el dia a dia o la setmana darrere setmana hi ha molta feina. La veritat que nosaltres en el dia a dia volem construir línies d'actuació que siguin molt positives i que es benefici el primer equip i tota l'estructura esportiva.
Ens va impressionar, Òscar, quan va arribar a Chen Yansheng, aquelles paraules seves tan recordades, que deia que algun dia, més a curt que a llarg termini, volia...
3-4 anys, va dir.
Situar l'Espanyol jugant Champions, no? Això ha canviat molt? És a dir, això és una quimera, és una utopia, o tard o d'hora hi hauríem d'arribar?
Doncs és veritat que quan va arribar va pronunciar-se així, però també és veritat que, si no recordo malament, fa uns mesos va reconèixer errades. Aleshores, dins d'aquestes errades, jo crec que s'ha fet molta autocrítica dins, s'ha vist la realitat, i l'Espanyol, a dia d'avui, doncs, és el 10è pressupost de la Lliga, és un club històric, és un club que vol créixer, que crec que hi ha professionals molt competents, se li ha explicat el que creiem que és la realitat al nostre president perquè és una persona que escolta, i això ens pot portar amb tota una sèrie de professionals que hi ha dins a crear aquest pla que ens porti a millorar el que s'ha fet fins ara.
Això vol dir que a curt termini aspirar a la Champions és una quimera.
Sí, hem de ser realistes, però també és veritat que tenim un president que es parla setmanalment amb ell i que planifica perquè l'Espanyol pugui ser molt més gran del que és actualment.
A la Champions, a curt termini, és evident que sí. A l'Europa League, jo et seré molt franc, quan Rubi va començar a dir no, hem d'intentar guanyar tot per arribar al final de temporada de l'Europa League, vaig pensar, ho deu fer per no desanimar, per motivar els futbolistes. Però la realitat de la classificació li dona la raó.
Bé, jo conec bastant bé la història de l'Espanyol. Aleshores, som realistes, però hi ha una ambició a la parcel·la esportiva des del director de futbol professional a l'entrenador, al cos tècnic, a tota una sèrie de persones en les quals volem millorar, volem créixer i sobretot per l'afició, no? que creiem que moltes temporades hem estat a prop de la setena, sisena, cinquena posició, però que costa perquè la Lliga Espanyola és molt potent. Mm-hmm. Hi ha rivals doncs, que has de competir amb ells, però nosaltres tenim aquesta fita d'intentar arribar al més a dalt possible.
Rubi va començar molt bé la temporada, fent jugar l'Espanyol com feia anys que no es veia, però sembla que ha anat perdent gas l'equip durant el procés. El futur de Rubi per la pròxima temporada està garantit?
Bé, el Rubi té contracte. Jo destaco moltíssimes virtuts del dia a dia. Rubi, a part de que és un grandíssim entrenador, té un cos tècnic molt bo. Nosaltres tenim una estructura força bona per intentar complementar-lo, i després, quan fem els anàlisis, moltes vegades els fem quan acaba una volta. Per què? Perquè t'has enfrontat a tots els rivals. A vegades una anàlisi de 8 partits o de 12 no és tan real com una primera volta. I en aquest sentit nosaltres doncs, tenim estadístiques força interessants que ens fan pensar doncs, que el Rubi és una persona idònia per seguir construint projecte.
Parlava de Rui, deixem repescar un moment un anterior entrenador que ha tingut l'Espanyol, parlant també de Champions, i segurament com que l'Òscar també diu que escolta la ràdio nocturna, ahir Pochettino, després de classificar el seu equip, el Tottenham, per les semifinals, se li va demanar a la Cope si era el moment de màxima felicitat de la seva trajectòria com a entrenador, i va dir que no. Va dir que ho era el dia que va salvar l'Espanyol del descens la temporada 2008-2009, si no m'equivoco, l'anxius l'anterior d'estrenar a Cornellà.
Sí, sí.
Va sorprendre això, el que va dir Pochettino?
No, perquè és un moment molt emotiu de l'espanyolisme. Estem parlant de fa pràcticament 10 temporades. Va ser històric perquè en les últimes 10 jornades es van guanyar 8 partits, es van empatar un i es va perdre... un altre, i jo me'n recordo que, perquè ho vaig viure de molt a prop, doncs que va ser una proesa. I a més l'afició de l'Espanyol, jo penso que aquest esperit de superació que us deia, doncs el tenim impregnat, i per una qüestió d'identitat, d'orgull i de sentiment, te'n recordes molt d'aquests moments.
Hem parlat molt d'aspiracions, de perspectives. Ara deia l'Òscar Pere Arnau que Rubi és la persona idònia per continuar construint projecte. Parlant d'aspiracions, Rubí deia fa uns dies que per progressar a nivell esportiu el context econòmic hauria de permetre incorporar un parell de jugadors que pugessin al nivell. Això és possible també a curt termini, vull dir, aquest estiu?
Doncs bé, s'està treballant molt respecte a això. Tot això és una de les 6 àrees que jo intento organitzar, controlar, ajudar, donar-los recursos, eines. El màxim exponent és el director de futbol professional Rufete. Tenen contínuament o diàriament reunions i trobades amb el Rubi, i és veritat que a nosaltres ens agradaria tenir salts de qualitat i tenir jugadors de més qualitat, també és el que l'aficionat vol.
Clar, però això demana imaginació, encert, criteri a l'hora de trobar-los, i no ens enganyem, calés.
Sí, mira, en aquest sentit, nosaltres hem de generar ingressos. Si volem créixer, s'han de generar ingressos. Aleshores, els ingressos es poden generar des d'una part més corporativa, màrqueting, ticketing i de més, o venent jugadors, que és el que ha fet l'Espanyol en moltíssimes temporades. A nosaltres ens agradaria molt conservar els millors jugadors possible. Aleshores, això voldria dir més estabilitat i, sobretot, rendiment. Però coneixem la nostra realitat i cada any hem d'intentar fer salts de qualitat dins les nostres possibilitats.
Generar ingressos, deia ara l'Òscar. Si és venent jugadors, doncs haurà de ser venent jugadors, però m'imagino que esteu estar treballant també per mirar d'aconseguir ingressos en altres àrees que no sigui estrictament la venda de jugadors. Penso, per exemple, ja sé que potser no és responsabilitat estrictament teva, però en el naming right de l'estadi, no sé si això s'ha avançat d'alguna manera...
Sí, bé, aquí el nostre president va crear dues direccions generals, una que és l'esportiva i de la qual sóc el màxim responsable, i una altra més corporativa, que al final fem un treball en equip, ens intentem ajudar i complementar el màxim possible, i és veritat que aquesta àrea està treballant moltíssim per generar millors ingressos.
A la Direcció General Esportiva, imagino que encara que després Rufete sigui el que estigui més al dia a dia, us preocupeu per noms propis, i un dels noms propis de la temporada, i veurem si ho és també de l'estiu, és Borja Iglesias. Fa bé d'estudiar anglès?
Fa perfecte d'estudiar anglès. De fet, en el futbol base...
I català, si pot ser, també.
De fet, en el futbol base tenim dos coordinadors que promouen molt a l'estudi en els nois.
Quin dribbling,
Vaig a la pregunta directa.
Quin
sortirà
dribbling
aquest estiu?
Doncs nosaltres no tenim la intenció de vendre per vendre. Si algú ve amb la clàusula, no podrem fer res, i si algú fa una proposta per sota de la clàusula, ho tindrà difícil.
És el mateix cas de Mario Hermoso, que sembla que ara podria estar més a prop de continuar del que fa uns mesos semblava?
Jo crec que cada cas és molt únic i depèn una mica dels equips o de les persones que els vulguin. Són dos jugadors, bueno, el Mario Hermoso amb una edat molt jove i a més internacional amb Espanya, el Borja Iglesias a la primera temporada a primera divisió, doncs fent uns números força interessants, i que també ha estat vigilat per la selecció espanyola. Aleshores, veurem què succeeix. En aquest moment no ens ha arribat cap proposta ferma, però nosaltres volem posar molt difícil el que jugadors importants se'n vagin.
Repesco aquests dos noms, per puntualitzar un parell de coses. Pel que deies, Òscar, o paguen els 28 milions de la clàusula de Borja, o Borja no marxarà. És a dir, no, si ve un equip i diu 20-20, no negociareu.
Ho tindran molt difícil. Això de no negociar ho hem de veure, perquè és que una negociació té tantes variables que hem de mirar si beneficia l'Espanyol. O sigui, en una negociació no pot ser que només beneficia el jugador en qüestió. Ha de beneficiar, sobretot, a l'Espanyol. Si beneficia el jugador i a l'equip de destí, millor dit, doncs arribem a un acord, però ho posarem difícil, molt difícil.
I l'altre, Hermoso, veient que el Madrid està interessat en altres jugadors per ser la defensiva, penso, que no són Hermoso, fa que... diguéssim, descarteu una mica que el pugui repescar aquest estiu?
No descartem res. Ens preparem per qualsevol cas hipotètic.
Per tant, per passar per la traductora tot el que ens ha dit fins ara l'Òscar Perarnau, la idea és que Rubi inamovible construïm projecte, s'ho ha guanyat, sembla evident, i si t'he interpretat bé, tal com està la situació, la prioritat és intentar mantenir els jugadors que són puntals, i si després es pot, anar a fer aquest salt de qualitat que insinuava Rubi. Ho he entès bé?
Sí, Perfecte.
Veus que bé? He après a escoltar.
Ara que, sortint una mica dels noms propis, si pensem més en global, quin seria el club de possibilitats similars a l'Espanyol que diries és l'exemple a seguir? La referència.
Bé, nosaltres no tenim cap exemple únic, sinó que intentem aprendre de molts altres clubs de com treballen en diferents departaments o àrees.
Però en el tema, per exemple, de fitxatges, de vendes, entrades, tindries algun club que dius aquests treballen molt bé i això és el que estem intentant fer també a l'Espanyol?
Seguiré dient... No, sí que conec força bé com treballen en altres clubs i s'aprèn, i no només parlo de clubs d'èlit, m'agradaria també fins i tot anomenar clubs catalans de tercera divisió o segona B que treballen molt bé i tenen moltes coses en les quals es pot aprendre de qualsevol persona, però és que tenim el nostre propi model.
Parlant d'òptiques realistes, tal com s'ha posat el mercat de traspassos a tots els nivells, a nivells d'equips més modestos, de super equips del continent, és impossible fitxar-ho tot a cop de talonari. Per tant, això ens porta, insisteixo, que a tots els nivells que t'has de nodrir de futbolistes del futbol base. Ara mateix, si no m'equivoco, la primera plantilla n'hi ha 9 de 24 formats al futbol base. Aquest és un estàndard bo o ha d'anar més?
És un estàndard bo, però nosaltres ens hem de moure com a mitja sempre en un 50%. Si després és un 60, genial, perquè és ADN perico i la gent s'identifica molt amb els Melendo, Mar Roca i companyia, però a vegades són 9, a vegades són 13, l'any passat va haver-hi un moment que hi havia 14, depèn. Tampoc hem d'estar obsessionats amb el número, però sí que volem tenir molta identitat des de la pedrera.
Això porta a pensar i a deduir que potser sí que fareu un sobreesforç per blindar i protegir jugadors que tindrien sortida potser aquest estiu, com Melendo o Mar Roca, per exemple.
Melendo té contracte fins al 2022. Mar Roca també.
Vol vendre tota la plantilla, ja ho veus.
No. Jo pateixo perquè no marxin.
No, Melendo, Mar Roca tenen contracte fins al 2022, Sergi Dardé fins al 2023, David López fins al 2022 amb una opció d'un any més... Estan bastant protegits.
Pedrosa, el primer equip aviat, m'imagino.
Pedrosa, Rufet està fent la part final de la negociació i hi ha molt bona voluntat per amb dues parts.
Bé, deixa'm preguntar-te per un nom. Jo crec, anava a dir el nom de la temporada, però no seria just, però és veritat que va cridar l'atenció el moviment de l'Espanyol al mercat d'hivern incorporant Bulei, un futbolista xinès. No et mentiré, quan el vau fitxar vaig pensar Aymara, futbolista de lliga exòtica. Òbviament no havia vist mai Bulei. Està rendint, no sé si per damunt del que vosaltres n'esperàveu.
Bé, Bulei, doncs, ha estat un fitxatge de molts mesos. El mes de gener nosaltres les negociacions ja van començar molt abans perquè vam veure que hi havia opcions, estàvem parlant probablement del millor jugador xinès i per criteris esportius, tant la secretaria tècnica com la direcció de futbol professional van apostar molt per ell. Una vegada ho van tenir clar, va participar també el Rubi per veure'l i perquè li encaixés. Tot va ser sí i ens vam posar en marxa, vam negociar per ell i a l'Olei, doncs, mentrestant estem força contents amb el seu rendiment, tot i que juga limitat per una lesió a l'espatlla.
Sí, sí. Recordo que quan va fitxar fins i tot va haver dubtes que pogués debutar immediatament.
Però el condiciona aquesta lesió en el dia a dia del...
El limita, no està al 100%. Pensa que això ell s'ho va fer el dia 7 de gener, en el primer partit de la Copa Àsia, i nosaltres estàvem en un procés de negociació... Bueno, de fet, jo estava a Xangai el dia 7 de gener, veient el partit, i vaig veure com queia en el minut 81, si no recordo malament.
I ara mateix és més important pel projecte esportiu o pel projecte de club, Olei?
Projecte esportiu, prioritat total. Si no, no hagués fitxat. És veritat que és un jugador que en el mercat asiàtic, doncs, o a Xina, que és el 20% de la població mundial, té una repercussió molt elevada i aleshores tot això repercuteix en el propi club, a diferents àrees, però el jugador ha vingut per criteris esportius.
Sabem, Òscar, que has fet alguns viatges aquestes últimes setmanes a la Xina, bueno, deus haver fet uns quants durant els últims mesos, no? Algun d'aquests viatges s'ha avançat en una hipotètica gira per la Xina d'aquest estiu? És a dir, veurem l'Espanyol jugar alguns partits de pretemporada a la Xina, tenint en compte tot aquest impacte mediàtic que ara dèiem, amb Uri?
Bé, tot això es treballa des d'una altra àrea i estem pendents de veure com organitzarem el període de preparació de la temporada vinent, però tant a l'estiu 2018 com l'estiu 2019, doncs escoltem totes les propostes fins que al final es prenen decisions que mentrestant no n'hi ha cap concretada.
I veient tot l'aspecte positiu que envolta Olei, us plantegeu o teniu en cartera algun altre jugador xinès per incorporar en les properes temporades?
Bé, jo ho vaig fer sabent a la Junta General d'Accionistes el desembre del 2018. Vaig dir claríssimament doncs, que la Secretaria Tècnica està treballant amb molt jugador xinès. Estem intentant arribar a tot el que puguem que siguin seleccions de categories inferiors per veure com evolucionen i després fins a la Superliga, que és una mica on tothom mira, però nosaltres mirem també jugadors joves i una prova d'això és que també tenim un jugador juvenil d'un bon nivell en el juvenil a nostre.
Òscar, hem parlat, òbviament, de matèria fonamentalment esportiva, però com a un càrrec executiu important del club, et vull preguntar per una qüestió institucional. El fet que la propietat del club sigui xinesa, evidentment, té molts aspectes positius, però jo trobo que n'hi ha un que és negatiu, que deixa el club sense gaire portaveus o sense gaire caps visibles, i això fa que, per exemple, casos com el de José María Calzón, que ha passat recentment, doncs acabi derivant en preguntes a l'entrenador, a Rubi, que evidentment no sé si és que ha de respondre a qüestions institucionals. Tu creus que a l'entitat li falta un portaveu?
Bé, nosaltres evidentment fem autocrítica i sí que és veritat que tenim un marge de millora, hi ha marge de millora, i en aquest cas concret, doncs, a l'idioma, la cultura i la distància amb el nostre president, doncs fa que a vegades o vagi una mica més lent a un procés o que hagi de donar el sí definitiu des de la distància al propi president.
Això vol dir que la situació és com és, que ens hem d'agafar...
No, això vol dir que nosaltres des de...
Sí, ja entenc que la comunicació, per ràpida que sigui, necessita un temps per pactar posicions.
Sí, és
fluida. Però igualment la veu no la tenim.
Sí, és fluida, però és el que et deia de l'autocrítica. Jo penso que sí que ens falta donar més veu, estic totalment d'acord, però també és veritat que quan es planteja això hi ha moltes decisions que no depenen...
Clar.
Només d'un mateix. Aleshores, bueno, s'ha de fer autocrítica i amb això crec que l'Espanyol pot millorar.
Si això anés endavant, si la propietat digués, d'acord, hem arribat a la conclusió que necessitem un portaveu, l'Òscar Perarnau, que és una veu, jo crec que evidentment respectada en l'espanyolisme, s'hi veuria en aquesta posició? O ja tens prou feina?
Bé, jo, així de claus ho dic, quan vaig fer la negociació amb el president Chen, li vaig deixar ben clar que jo no estava capacitat per fer de portaveu, ja li vaig dir des del minut 1. Ara, vam arribar a un acord perquè jo li pogués doncs, gestionar o garantir un bon funcionament a l'àrea esportiva.
Per tant, sí, ja tinc prou feina en el meu apartat, si de cas ja s'hi posarà un altre. Bé, doncs, com que no es considera un gran portaveu, jo li dic que sí, que ha estat una estona de conversa molt agradable i molt interessant, i li agraeixo molt a l'Òscar Perarnau que ens hagi vingut avui a visitar al Tot Costa, tot i que ha quedat clar que ell és oient del club de la mitjanit.
De la mitjanit. El Garriga ens ho retraurà una mica, eh?
Sí, jo crec que una mica sí. Òscar, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, i ja ho saps, quan vulguis, això és casa teva.
Gràcies a vosaltres.